Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Adif ha reprès avui les obres d'estructura de la futura estació de la Sagrera de Barcelona. El Ministeri de Foment assegura que la reactivació d'aquestes obres ferroviàries que permetran culminar l'execució de la llosa inferior de l'estructura suposen una fita rellevant en l'avanç dels treballs per impulsar de forma decidida aquest projecte estratègic per a la ciutat. La represa de les obres arriba un cop completada la tramitació administrativa i autoritzada la continuïtat provisional dels treballs per part del Ministeri de Foment del ministre Íñigo de la Serna. El Tribunal de Comptes, recordem-ho, havia denunciat l'any passat en un informe greus incidències en les obres. El juny de 2016, Foment ja va revelar irregularitats i va dir que estaven aturades precisament les obres per això, perquè DIF havia detectat aquests problemes. D'altra banda, una de les incògnites d'aquests dies és la composició de la mesa del Parlament i especialment qui ocuparà la presidència. Sona en les últimes hores el nom d'Ernest Maragall, diputat electe d'Esquerra, en virtut de l'acord assolit ahir a la nit per Junts per Catalunya i els mateixos republicans. De fet, avui, l'encara presidenta de la cambra, Carme Forcadell, i Maragall s'han trobat al Parlament, tot i que oficialment ho han fet per abordar el ple de Constitució de la cambra, i és que Ernest Maragall, com a diputat de més edat, hauria de conduir a l'inici aquest ple. També us expliquem que el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs que Podem va presentar contra l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. En aquest cas, l'admissió a tràmit no comporta la suspensió automàtica de la mesura, que només es produeix quan els recursos els presenta el govern espanyol. L'alt tribunal també té sobre la taula el mateix recurs contra el 155 presentat dimarts al Parlament, pel Parlament, i un recurs que s'estudiarà en properes sessions. I encara destaquem que almenys 13 persones han mort a Califòrnia, als Estats Units, per esllavissades a causa de les fortes pluges. Ha passat al comtat de Santa Bàrbara, al nord-est de Los Angeles, en una zona molt devastada recentment pels incendis. Fins aquí l'actualitat. D'aquí a uns moments, el mirador de l'actualitat, en què parlarem avui sobre el diàleg de les dues Corees. Abans, el pensament del dia, amb el director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar.
Déu vos guard. El periodista Antoni Bassas ha guanyat el prestigiós Premi Josep Pla pel seu assaig Bon dia, són les 8, una crònica periodística dels 14 anys que va dirigir i va presentar al matí de Catalunya Ràdio. En rebre'l, ha declarat que amb aquest programa, de fet, estava escrivint la història col·lectiva d'un país que a poc havia anat trobant la seva veu. En gran part és així. Avui cal recórrer a les hemeroteques, als arxius sonors o d'imatges per reconstruir amb fidelitat la història immediata. Catalunya Cristiana s'atansa al número 2000 i als 40 anys de la seva fundació. Els historiadors de l'Església Contemporània, al Principat i a les Illes, hauran de consultar el nostre setmanari, com també els fulls dominicals. Recordem que el de Barcelona és el més antic d'Europa. D'altra banda, és cert el que deia el doctor Joan Bada, prestigiós professor d'Història de l'Església, mort recentment. Cal una perspectiva de 50 anys per poder reconstruir amb fidelitat els fets. Però també ho és que avui els fets es precipiten amb una velocitat vertiginosa que sovint només registren els mitjans de comunicació. El bisbe Joan Carrera acceptà de ser tertulià del matí de Catalunya Ràdio. Valorava la professionalitat d'Antoni Bassas, home de conviccions cristianes. L'any 2000 el bisbe escrivia Catalunya Cristiana. Han assolit molta ressonància unes reflexions del periodista Antoni Bassas sobre les homilies. I quan Monsenyor Carrera morí l'any 2008, Bassas escrivia a catalunyareligió.cat. Vaig tenir la sort de sovintejar-lo quan va acceptar ser tertulià del matí de Catalunya Ràdio. En una època en què molta gent de l'Església s'amaga quan se'ls demana una opinió, Carrera, tot i la mitra, no va dubtar a baixar l'arena de la ràdio matutina. Li dolia que a Catalunya s'hagués estès la desconsideració de la fe cristiana, perquè una de les seves dèries era normalitzar el diàleg entre diferents. Des de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, felicitem Antoni Bassas per aquest reconeixement periodístic i probablement històric.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. A Ràdio Estel ja tenim el teu 2018. Comença l'any amb bon preu comprant el calendari de paret de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana per només 5 euros. Aquest any dedicat íntegrament als 800 anys de l'Ordre de la Mercè. Vine-la a buscar a Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, te l'enviem a casa per 5 euros més despeses d'enviament. Envia'ns un mail a oients@radioestel.cat o deixa el teu missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. 93 409 27 77 i oients@radioestel.cat. Aconsegueix el teu calendari de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana i comença el 2018 amb bon peu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. L'obertura de converses bilaterals ahir entre Corea del Nord i Corea del Sud constitueix un signe d'esperança després de l'escalada de tensió que hem viscut en les últimes setmanes a nivell internacional, fins i tot amb l'amenaça d'una guerra nuclear. Tensió expressada tant per Pyongyang, del nord, com per Washington. Seul acull positivament l'oferta de diàleg del líder nord-coreà Kim Jong-un en el seu discurs de cap d'any. Les converses d'alt nivell, que vam conèixer ahir, són, de fet, amb motiu dels imminents Jocs Olímpics d'hivern, que es faran del 9 al 25 de febrer a territori sud-coreà. Però més enllà d'aquest interès de la Corea del Nord de participar-hi, el diàleg reforça una distensió que, de fet, sempre ha existit des de l'armistici de la Guerra de Corea, i particularment més enllà de l'àmbit polític, entre la societat civil. Això sí que ho sabem, malgrat l'armatisme del règim de Corea del Nord. El paper dels Estats Units, de la Xina i de les Nacions Unides en aquesta situació es posa a prova, ara, això sí, amb una petita llum d'esperança. I us estem preguntant en les últimes hores, durant el dia d'avui a radioestel.cat, confieu en una propera reconciliació entre les dues Corees? Podeu respondre entre tres opcions, com sempre. La primera, sí, el diàleg sempre ha existit i ara és el millor moment. Una segona, sí, però caldrà suport internacional des del respecte. O bé, no, encara hi ha moltes ferides obertes. Podeu respondre per una d'aquestes opcions o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Ens acompanyen Tica Font, directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
També tenim amb nosaltres la periodista Teresa Carreras, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem Xavier Ferrer, politòleg i president del Consell Català del Moviment Europeu. Bona tarda.
Bona tarda.
Encara que hi hagi dos europeistes, sobretot. Segur que Tica Font també és europeista, però avui no parlem d'Europa, encara que segurament sortirà a Europa, també.
Home,
avui
en
el col·loqui. Vostè, senyora Teresa Carreras, ens ha comentat abans de començar el programa avui que era a la Xina.
Exacte.
Quan va anar-hi el Donald Trump.
Era a Chengdu quan va començar aquesta primera visita i realment la manera de plantejar la visita del president Trump va molestar com tot el que fa molesta, sembla ser. Perquè va fer moltes, allò el que se'n diuen en el llenguatge periodístic, les prèvies, sempre només parlava de Japó. Jo vaig a Japó, I tothom deia, no, va al sud-est asiàtic. I és que el sud-est asiàtic és una gran regió econòmica i tal, molt per desenvolupar. I aquesta fixació de Trump amb Japó quan parlava d'una visita al sud-est asiàtic va molestar molt, molt, molt els xinesos. I tanmateix, els dies, jo vaig estar allà 10 dies, notícies sobre Corea del Nord o la reconciliació de les Corees, de les dues Corees, ni una. El que sí que allà parlen és, doncs, de l'activitat econòmica que hi ha a Corea del Sud, que és un gran país.
Uh-huh. I, en tot cas, les amenaces també les vam conèixer, no?
I
després allò del botó nuclear i del despatx, i si el meu és més gran...
Sí, d'aquí tenia el pupitre més gran i aquí tenia el botó més gran.
Això del Japó ens fa pensar en una mena de resurrecció de l'antiga trilateral, no?, d'Estats Units, Alemanya i Japó, és a dir que,
sí,
segons com m'interessa...
Sí, jo crec que en aquest cas, tal com jo ho vaig veure i ho vaig anar seguint, Trump ho feia per molestar.
Uh-huh. Bé, aquesta interpretació donem, però...
És la meva interpretació.
Jo, sí, naturalment.
Jo crec que els moments recents d'aquesta suposada distensió entre les dues Corees i que ja s'ha decidit de que Corea del Nord enviarà representants en els Jocs Olímpics d'hivern, dos atletes, és una bona notícia, o sigui, distensió sempre és una bona notícia, i més després de 2 anys. El que passa que per poder, diguem, pensar en un escenari de tranquil·litat o de pau a la regió, que la regió, com diu la Teresa, doncs, és més gran que tot el que les Corees, doncs ja hauria d'intervenir Japó i sobretot Xina i també els Estats Units. I d'altra banda també la Unió Europea, que d'alguna forma hauria de tenir algun paper, ja sabem que des del punt de vista, diguem, de defensa militar és difícil que el pugui tenir, però sí que hi té interessos comercials, especialment a Corea del Sud, que, per tant, hauria d'estar present també en aquestes, suposades negociacions.
No trobes que la Unió Europea es fixa molt en Xina? Evidentment, Xina és el gran protagonista d'aquesta zona, no? I jo el que penso és que hauria de tenir un punt de vista una mica més obert. Jo, per exemple, no el tenia abans d'anar-hi, abans d'anar a aquest congrés que vaig anar, que hi havia gent de tot el sud-est asiàtic. I crec que és molt important, és dir, en països dels quals no ens sentim a parlar mai, doncs, sí, i tenen economies que s'han de modernitzar i que poden arribar a tenir economies com...
Per exemple, jo vaig estar l'any passat, vaig estar... Vietnam. Vietnam són 90 milions d'habitants.
Clar, jo no sabia res de Vietnam.
I a més a més tenen unes relacions bastant complexes amb Xina.
Sí, sí.
I al costat de Vietnam, diguem, a l'esquerra, mirant el mapa, tal com habitualment el mirem, doncs hi ha Cambodja, i després més a la dreta, doncs hi hauria tota la península, tot el...
Laos...
De Corea, tal. Per tant, hi ha tota una...
Sí, sí.
Jo, si em permeteu, un parell...
Endavant, Tica Font, que encara no ha intervingut.
Mira,
disculpi.
Sobre les dues Corees, és positiu, el pas de canviar via jugadors, als Jocs Olímpics, és bo. Però és molt difícil donar passos d'apertura entre les dues Corees quan tenim un règim en el nord, autocràtic, totalment tancat. Ningú sap com està ni la seva economia, ni el sistema productiu agrícola, ni industrial, ni intel·lectual. Imaginar escenaris de permeabilitat entre les dues Corees és quasi impossible, perquè el nivell de diferència del sistema polític, econòmic, social, està ja tan gran entre les dues que és evident que si aixequéssim una mica de permeabilitat de frontera, moltíssima gent de Corea del Nord se n'aniria cap a Corea del Sud. Tant, això és una qüestió política complexa. Però el que és bo és que hi haguin elements de retrobament de famílies que van quedar dividides en la divisió.
Sí, però això és un gran problema.
Que puguin haver jocs en els que participin uns i altres. Ara, si ens hi volem pensar en Corea del Nord com un possible desencadenant de conflictivitat político-militar en aquella zona, s'han d'incloure molt més actors. Hem citat la Xina. La Xina pot ser un actor rellevant de negociació i de diàleg per intentar frenar a Corea del Nord. Val? Té frontera amb ell. Per tant, qualsevol problema, el problema li entra a Xina.
I tant.
Però jo no descarto... Bueno, no que no descarto. El gran drama està situat en el mar de la Xina, en la política que està fent la Xina, en els illots que hi ha en el mar de la Xina, construint bases militars, bases submarines. Està fent un cinturó de protecció defensiu militar molt elevant, i aquí els litigis entren Vietnam, entre Malàisia, entre Tailàndia, entraria la Índia, i les Filipines, les apostes econòmico-militars de la zona més gran en aquest moment, on més despesa militar s'està generant, és en el sud-est asiàtic.
Per tant, tenim un problema molt més complex del que ens imaginem.
I tant.
Des d'Europa tenim la idea de la reconciliació, reunificació d'Alemanya, fa més de 25 anys, però, clar, allà és ben diferent.
Sí, sí, és que és una zona geoestratègica.
I no vol dir que aquí fos senzill, que no ho va ser, tampoc.
Però hi ha una cosa que sí que s'ha de tenir en compte, ja que parlem, diguem, d'Europa, que tot això que estem parlant és probable que, doncs, de fa 40 o 50 anys no ho parléssim, perquè l'eix de la importància econòmica mundial
estava en Europa.
Estava en Europa, a Occident, Europa, Estats Units.
Sí, sí.
I Xina ja començava, i ara està allà. I per això ens preocupa. I ha de preocupar també Europa, ens ha de preocupar nosaltres. Europa, quan parlem d'Europa, som 600 milions d'habitants. I si posem Rússia, som 800 milions. Per tant, no és qualsevol cosa. Però l'eix econòmic ja d'interès mundial, i
és
això
allà.
Amb Trump és més evident, però Obama ja ho va començar a dir, i Estats Units, i les empreses dels Estats Units ho estan, diguem, traslladant, va passant cap a Àsia.
Sí. L'Àsia del sud-est asiàtic,
també.
L'Àsia central,
sí, sí.
I l'Antàrtida. Són els tres grans...
Forma, en aquest bloc de països estem parlant de que pot haver-hi quasi 3 o 4.000 milions d'habitants.
És la meitat, més de la meitat de la humanitat.
Sí, 1.300 Xina i 900 de la Índia.
Sí. Sí, no, la Índia som ja
un terç. Efectivament.
I el que hem dit abans, 90 a Vietnam... Tots aquests països estan molt poblats, molt poblats.
Passen 2:15. Avui en el Mirador de l'Actualitat ens acompanyen la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer, i la periodista de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras. Parlem de Corea del Nord i Corea del Sud, i és evident, el que hem dit és poca cosa en relació amb la dimensió del problema, però és evident que no és només una qüestió de reconciliació entre les dues Corees, sinó que el tema és molt més greu. Ara, el que ens preocupa a tot el món és l'escalada verbal que hi ha hagut els últims mesos. Les amenaces d'una guerra nuclear, amb un règim, com deia Tica Font abans, de Corea del Nord, hermètic, una dictadura sense complexos...
Més que verbal, eh?
Més que verbal, sí.
Perquè lo dels illots del mar de la Xina, i el litigi internacional.
Hi ha hagut assajos,
està en tribunal
amb missis,
internacional, qui té, com si diguéssim, no és la propietat. De
la
qui són?
Sí.
De qui són aquests illots i sorrals d'aquella zona? Després també ens trobarem, per exemple, en tota l'aposta econòmica de despesa militar que s'està fent en aquella zona, molt gran. I els assajos militars, això no són paraules nuclears, això no són paraules, això són ja amenaces velades.
Sí, sí. Mostrant el que té cadascú, el que pot tenir, en aquest cas, Corea del Nord o Corea del Sud per defensar-se. Bé, però en qualsevol cas, dona la sensació, pel que sabem, que a nivell de societat civil sí que hi ha un desig de reunificació, de reconciliació.
Jo crec que sí que hi és, i que és molt gran, des del 53, amb l'alto el foc.
Sí.
Realment hi han hagut diverses reunions entre els dos països, vull dir que tampoc no era tant aquesta guerra freda que molts periodistes o molta gent pinten. Pel que jo vaig estar parlant allà i pel que vaig sentir, no és tal, però realment el que sí que a mi em sembla que és molt, molt important és entendre la gent, i per això jo volia posar de relleu al president. El nou president aquest que tenim de Corea del Sud és un president que no és ben vist pel Trump, perquè és un home, segons el Trump, fluix, perquè vol el diàleg, i ell no el vol, el diàleg. Per tant, que a mi em sembla que aquesta reunió, aquests Jocs Olímpics, que faran que la germana del Kim Jong-un estigui en aquests Jocs Olímpics, en allà ben posada, doncs ajudaran a avançar, però el que sí que és més important de tot serà, doncs, que continuïn amb aquesta... continuïn apropant-se als dos països.
Per mi el
països.
Repte, en aquesta mateixa línia, sí. El repte seria com fer evolucionar a Corea del Nord en tindre una economia i una producció agrícola que limite les hambrunes en el país.
Perquè això sí que ho sabem, que hi ha fam.
Sí, hi ha fam.
No
sí.
Sabem detalls, però sabem que hi ha fam.
Que hi ha fam, Sí. Hi ha escassetat de medicament. I dius, com poder fer que Corea del Nord pugui anar incrementant els seus estàndards de vida? Si no s'incrementen, és impensable qualsevol reunificació, perquè s'enfonsen les dues Corees. Uh-huh. Sí que faria falta. I la qüestió és que Corea del Sud tampoc no pot assumir tot el repte no. Respecte a
Corea. Si Corea del Sud són 9 milions i, en canvi, Corea del Nord són 40 i pico.
Té que ser un pacte internacional, tot això, però jo veig més factible un acord, que també és complicat des del punt de vista de seguretat, i un acord, diguem...
bilateral, entre les dues
no,
Corees.
No.
Acord regional.
Més que polític, perquè canviar un règim com el que hi ha representa quasi entrar... És molt complicat, perquè tens que donar sortida a molta gent d'allà, per pensar que s'ha d'anar democratitzant la part de Corea del Nord.
Potser és més un canvi des de dintre.
I després una altra cosa que faig com a pregunta, també, aquí.
Sí, endavant.
Que amb les noves tecnologies i amb tota la informació que hi ha al món, com pot ser que no siguem capaços de saber com està el país per dins? Perquè només veiem aquelles imatges del president i d'aquells aduladors, diguéssim, no?
De les desfilades de carrera.
Tot està net i tot està públic.
Home, aquests països...
I no hi ha... És que no hi ha ni satèl·lits per veure com viu la gent en les diferents ciutats.
Ah. I els sistemes d'espionatge...
Quants habitants té Corea del Nord, per exemple?
45 milions.
Però no els veiem mai?
No els hem vist mai.
Ja. Sistemes d'espionatge reconeixen el gran desconeixement que tenen. Ni siquiera, per exemple, de dir qui realment controla el botó nuclear... No se sap.
És que es protegeixen ells mateixos. I tu feies al·lusió a les noves tecnologies, però, per exemple, jo vaig anar a la Xina i vaig anar-hi així una mica tota darrera hora, com anem fent sempre. No vaig llegir, moltes coses, no sabia que allà Google no estava prohibit, que allà no pots tenir tampoc WhatsApp, és a dir, que ells també es protegeixen a nivell de noves tecnologies. Ens és molt difícil de saber-ho. Sí, jo ja vaig saber com podia...
Hi ha internet filtrada.
Sí, com tenir aquest internet filtrat, etc, però per 10 dies, etc, doncs no, finalment no ho vaig fer, a més estava amb una
això,
cosa
però això,
oficial.
Teresa, a Xina.
Això és a Xina, però
imagina't
sí.
A Corea, no?
Imagina't a Corea, exacte, a Corea del Nord, en aquest cas. Bé, seguim. Potser la pregunta del milió és si una entesa entre Corea del Nord i Corea del Sud, amb un possible canvi, no sabem com, a mig termini, a Corea del Nord, podria beneficiar tota la regió i podria suavitzar la situació internacional. Aquesta és la gran qüestió. Potser no tenen prou poder per influir en un acord bilateral o en una reconciliació o fins i tot una reunificació. Què en pensen d'això? Poca influència tenen les dues Corees?
Jo veig que insuficient. És bo, però és insuficient.
Sempre, fins i tot encara que hi hagués més entesa,
jo
més diàleg.
Jo crec que fins i tot l'únic element que podria moure a les potències mundials, tant en Europa, Estats Units com altres, seria de dir que el Kim Jong-un posés com la condició de dir si jo desisteixo del programa nuclear, si renuncio a l'armament nuclear, si les potències es bolcarien a posar en diners, desenvolupament industrial, agrícola, és a dir, en modernitzar el país.
Però tot i que fas una anàlisi que em sembla que el senyor...
No voldrà fer.
Ja ni se li Trump podria fer. Sí.
Per tant, sembla que no convé ni a uns ni a altres, en aquest cas Washington i Pyongyang. Bé, per tant, la situació és molt incerta encara. Això sí, tenim els Jocs Olímpics, que sempre són oportunitat per a la pau, no? També.
Sempre ho són, els Jocs Olímpics.
I en una regió sempre necessitem un dolent.
Ah.
Sempre necessitem un dolent, i en aquest cas Corea del Nord és la dolenta.
És la dolenta de tot.
És la justificació per qualsevol altra actuació...
Però hi ha països tècnicament molt avançats, per tant, és un món molt desigual, el que jo vaig veure, el sud-est asiàtic, i per tant encara faltarà temps perquè es desenvolupin i que hi hagi uns nivells similars.
Si mirem la regió, doncs, i ens ho mirem des del punt de vista de democràcia occidental, com l'entenem, a Xina no n'hi ha, Corea del Nord no n'hi ha, a Vietnam no n'hi ha, encara, a Cambodja... O sigui, que falten molts passos per entendre que no sé si és el que els hi convé, perquè a vegades ens sembla que el que convé a les altres zones és el que tenim aquí com a cosa molt nostrada, no? Que és la democràcia. No? A vegades vols imposar la democràcia i el que fas és un desastre en els altres països. No?
O imposar un model de democràcia. Podria haver-hi una democràcia.
Tot ha de tenir un procés, no?
Índia és de les que diria jo que té la democràcia
més avançada d'aquella zona.
I, en canvi, té regions on hi ha conflicte violent.
Sí.
Dintre de la mateixa Índia, entre les seves comunitats.
No és precisament un model de cohesió social, un model de justícia o d'estabilitat.
Sí, però en aquests altres països que he anomenat abans, que no hi ha democràcia, a vegades hi ha també conflicte entre diferents regions i ni tenen enteres perquè la pròpia autocràcia o la pròpia dictadura ho tapa.
Sí, sí. I això que estem en la globalització i en les noves tecnologies, sí, però aconsegueixen que no se sàpiga.
I aquí voldria fer una crida, que no és una mica del que parlem, però que el món està derivant, i això hauríem de donar-hi un cop de timó, no sé com, cap a més autocràcies, no? I tenim el Trump, encara que sigui la democràcia, però és un personatge una mica ja estrany en aquest món, sí. No? Putin també, Erdogan també, i tots els tres països et diran que hi ha votacions. Per tant, estem en una dinàmica de la democràcia de líders forts.
Preocupant. I aquí, els països de la Unió Europea de l'Est...
També. Àustria, Hongria, Polònia...
Per tant, quin cop de timó podem donar? Aquesta és la gran pregunta.
Persistir i pensar que... O sigui, jo crec que... En un altre programa, jo crec que Teresa van coincidir que a nivell europeu és l'etapa de la ciutadania.
Sí, me'n recordo.
S'ha de desenvolupar i ha de perdre la por i ha de demanar el que es vol. I al final els governants, almenys en la part d'Europa, hauran de fer d'alguna forma el que està demandant la ciutadania. Aquest és el camí. Ja sé
clar,
que això, dir-ho a l'àmbit de Xina o d'Àsia, és com utòpic, no? Però una mica que és la manera.
El que demana la ciutadania, però també fent la política a les institucions i al servei del poble. Potser sí. Aquesta nova cultura, no?, del servei, de la política com a servei, que evidentment serà diferent a Europa que a la Xina.
I del bé comú.
Sí.
Això estaria molt bé, però, per exemple, des d'Europa, que no hi ha competències en política exterior, no n'hi ha gaires, la senyora Mogherini, la vaig veure l'altre dia, a Cuba, i realment anava allà a parlar d'economia. Es va deixar això que tu dius, Xavier, que a mi em sembla que és molt important. És molt important explicar al món que la cosa més important que té el projecte europeu són tots els valors, a part del desenvolupament econòmic. La senyora Mogherini, el seu discurs, el que jo vaig escoltar...
Sí, perquè allà a Cuba no li deberien deixar dir.
Bueno, doncs, escolta, no hi vagis, no sé.
S'han de fer discursos a mida. Cuba també necessitaria això, aquest empoderament de la ciutadania.
Sí.
Però vull dir que hem de traslladar aquestes virtuts, aquests valors del projecte europeu.
Valors que el problema és quan de vegades aquests valors passen per intentar imposar un model polític, ho deia el senyor Ferrer. No és copiar les democràcies occidentals o europees a certs països, però sí instaurar segurament una nova cultura. Vaja, suposo que és això el que volen dir, no?
Sí,
una nova
cultura
del servei. Doncs bé, a veure si es poden frenar aquestes derives autocràtiques o dictatorials, fins i tot. Avui amb Xavier Ferrer, president del Consell Català del Moviment Europeu, amb la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font, i amb la periodista Teresa Carreras, hem compartit el Mirador, amb l'esperança que Corea del Nord i Corea del Sud obrin una etapa de distensió i que comptin amb l'ajuda, també de les Nacions Unides. No n'hem parlat, però també és important.
Sí.
Gràcies, senyors, per la seva participació, que la tornada a la normalitat que tots fem aquesta setmana vagi bé, i també em sembla que Tica Font també viatja, no?, la setmana vinent, per exemple, a Mèxic, no? Viatges pel institut que vostè dirigeix, vaja, que tot vagi bé, perquè Mèxic també és un altre país del qual hem parlat i del qual tornarem a parlar, malauradament. Gràcies, senyors.
Gràcies,
fins una propera
Ignasi.
Ocasió.
Bon viatge, Pica. Bon viatge.
Adéu-siau a tots tres. Adéu, bona tarda. Seguim, quan estem a punt d'arribar ja a 6:45, recordem que la pregunta del dia és: confies en una propera reconciliació entre les dues Corees? Teniu tres respostes possibles. D'aquí a pocs minuts canviarem la pregunta, perquè demà parlarem de la situació política a Catalunya amb l'horitzó immediat de la Constitució del nou Parlament.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Ignasi Miranda.